que pugui ser atacat des d'un altre lloc perquè no s'entén, clar, aquí hi ha llavors on posem el límit de la minoria? És a dir, on posem el límit de dir, ostres, doncs mira, no podem fer acudits de gangosos, que és, hi havia, us en recordeu que hi havia un senyor que es deia Arévalo,
sí, sí, sí,
que feia acudits de gangosos, i eren minoria, i acudits ja no de gais, de mariquites, que és el que es deia en aquella època, ni acudits sobre negres. És a dir, això... On te li posem el límit?
Poden haver-hi acudits? Pots fer acudits contra el més feble, contra el que es defensa menys, contra el que no és un dels gestors de la moral col·lectiva que avui dia té altaveus mediàtics potents i recolzament polític. El que està al marge d'això, contra aquell pots anar. Aquell és fàcil.
Suposo que ho dius amb ironia, això.
No,
està dient que els acudits contra les minories
que no tenen poder... No vol dir que tu ho pens.
És més fàcil.
No crec que s'hagi de fer.
Vol dir que
estàs descrivint una situació.
Això és el que passa. Això és el que passa, vull dir. L'autorestricció és... Amb els musulmans, no. L'autorestricció és aquesta. Amb els musulmans, no. Amb aquests, tampoc. Bueno, mira, amb els catòlics surt barat, tu.
Jo crec que la sàtira... Hi ha un documental preciós de fa molts anys de Sabina Guzzanti, que és una sàtira italiana, una humanista italiana que es diu Viva Zapatero, que és un documental preciós, el recomano, no sé si es pot trobar, on explica perfectament que la sàtira, la tradició de la sàtira, és la crítica del poder en les seves múltiples formes. La llibertat d'expressió ho permet tot, però jo crec que la sàtira en realitat és la crítica d'aquells elements que formen part del poder en les seves múltiples formes. Jo no crec que la Setmana Santa, i em perdonareu, sigui una minoria. No crec que sigui una minoria, però
hi ha gent que... Però és que, clar, el sentiment d'ofensa...
Bueno, el sentiment d'ofensa pot ser múltiple, però quan tu has preguntat una minoria... No estem parlant d'una minoria, ni que estem parlant d'una tradició... O sigui, és que no és una...
Però,
no,
Xavier, tu, per exemple, amb una informació escèptica, hi ha hagut un cas de violència domèstica i el protagonista o un assassinat, el protagonista és una persona no d'aquí, és un immigrant. Tu creus que és rellevant donar la informació de la seva nacionalitat, la seva vinculació ètnica a l'hora de fer la informació? Sí o no?
Perdona, però això no és sàtira, vostè parla de la informació.
No, és que estic... És que he fet una cosa abans que ha passat una mica per sobre, que és el lloc on es fa aquest tipus de sàtira. Tu creus que és rellevant, sí o no?
És rellevant donar informació sobre el seu origen ètnic?
Sí.
Si no és rellevant, és a dir, si no és un element vinculant, no, el que està fent és estigmatitzar una comunitat.
Doncs, llavors,
ara,
estàs
si
posant límits...
Tots els delictes que estàs... es produeixen això es produeixen...
No, llavors, òbviament no, però estàs posant límits, tu estàs posant límits, tu sí que els estàs posant, quan abans deies que no hi havia d'haver límits...
En l'acte d'informació no és que hi hagi límits, és que hi ha decisions, i les decisions són inclusions i exclusions, o sigui, no em diguis que es posen límits, és a dir, l'acte informatiu... Sí. És un acte d'ordenació jeràrquica de la informació, d'allò que és rellevant, del que no és rellevant, del que s'explica i del que no s'explica. És a dir, el mateix acte és un acte d'ordenació.
Igual que un programa d'humor. Tu decideixes parlar de la Virgen del Rocío o decideixes parlar del Xavier Melero. Sí. No té res a veure, són coses completament diferents.
Que no és una minoria...
Que no és una minoria protegida.
És ell.
Bueno, que l'hauríem de protegir. m'entens el que vull dir? És que és una mica el que deien, Jordi. Al final, arriba un moment...
Jo t'estic dient...
Arriba un moment...
Un dia que em quedo lleida, jo.
T'estic dient que podem portar aquest debat als límits de l'humor.
Podem portar aquest debat a lleida, un moment, sisplau?
Només una cosa, als límits de l'humor, tot el que vulguis... Però, en aquest cas, és una sàtira religiosa que és, des de no sé quin segle forma part de la pròpia tradició la sàtira sobre la religió. És a dir, no estem parlant dels... Jo no crec, sincerament, de veritat, si mireu l'esquetx, vosaltres, no ho vaig trobar, és a dir, dels que s'han fet, bàsicament, que la Virgen del... És que no hi havia massa acidesa.
Aviam. Anna.
Oh, perdó. De veritat, com estem entre explicar acudits. Ara volia dir una cosa de petita del Xavi, que aquesta llibertat que expliques i que comparteixo absolutament de tot el que hem dit, també l'has d'aplicar a les minories, perquè s'ha de poder fer humor de tot, Xavier, si no, si fiquem estigmes per la religió, sí, però per les minories no.
Vale, intento, Anna, que ja veuràs.
Ja sé que és complicat.
Intento.
Però s'ha de fer, poder fer d'humor de tot, i que, sí, sí, que Charlie Hebdo, doncs, hi hagués un atemptat, perquè l'integrisme islàmic és sectari i la cosa més absolutament terrorista de la capa de la Terra, no vol dir que la resta de la humanitat haguem de seguir el seu exemple. exemple, va, tot el que entrari.
Això acaba, pobra.
No, és que ja està bé.
Puc estar d'acord, però jo només vull posar-li una cosa, és que l'humor no es converteixi en escarni de l'opressió. És a dir, que l'humor no es converteixi en un element més de l'opressió. Jo crec que aquí sí que es pot...
Això ho jutjarà aquell que ho veu, sí. I pot deixar de veure el programa, no li agradarà. Ara, d'això portar-ho amb una política, amb un ram polític o penal, és que ja em sembla histriònic i cretí, si vols que et diga la veritat. Però jo no volia dir això fa 10 minuts. El que li volia preguntar al Javier Melero és una cosa que ha dit la senyora Rodríguez, que no la sabia i m'ha deixat xocada. Realment, el Codi Penal protegeix que no es pugui dubtar de la virginitat de la Verge Maria?
A veure, hi ha el delicte aquest contra els sentiments religiosos, no, evidentment no diu res de la Verge Maria, el codi. El que diu és que és constitutiva de delicte determinades conductes que vagin en... que agredeixin, que menys tinguin el sentiment religiós, determinats sentiments religiosos. Els sentiments religiosos, que és un delicte horrorós, molt mal redactat, que no se sap quina és la religió que està protegida ni quins són aquests sentiments religiosos que no estan codificats, perquè hi ha el registre del Ministeri d'Interior d'associacions, hi ha una associació de seguidors del deutor. Llavors, jo no sé si les creences codificades d'aquesta gent amb el martell d'Uru i amb el Valhalla també estan protegides per aquest delicte. Però sí que està protegida de conductes determinades contra els sentiments religiosos. Les poquíssimes condemnes que han hagut tenen a veure amb agressions contra el sentiment religiós de veritat. Per exemple, a la capella de la Complutència, aquelles persones que van entrar i aquelles senyores que es van despitregar. Aquí, allà, s'estava realitzant un acte de culte. Els que hi havia allà dintre eren creients.
No, hi havia gent a dintre, no?
Sí, hi havia gent. En un dels casos hi havia gent. I allò sí que es va fer precisament es va dir a la sentència, amb la intenció d'agredir els sentiments religiosos de la gent que estava allà, amb un espai tancat, assignat precisament per manifestar aquest sentiment religiós. No té res a veure amb un programa d'humor. No té res a veure amb els límits de la llibertat d'expressió. No té, vamos, vull dir, són mons completament diferents.
Francesc Marc.
A veure, algunes coses sumàries com feia en Rovira. Primera, és que forma tant de la nostra tradició judeocristiana el fet de riure de la tradició judeocristiana que el debat té un punt d'absurd. Però fins i tot, si anem al món grec i llatí, ja també hi havia la conya dels déus quan érem politeistes, ja també hi havia els humoristes que se n'enfotien dels déus. Vull dir, forma part de la nostra cultura, això. Segona, sí que hi ha límits a l'humor. És a dir, no és veritat que no hi ha límits. Hi ha límits en tot. Hi ha límits, d'una banda, legals, però hi ha límits morals, hi ha límits ètics, hi ha límits polítics, perquè hi ha una cosa que sembla que no volem dir. L'humorista, qualsevol humorista, català, eslové, andalús o del nord o del sud, té mirada política. L'humor sempre és polític, fins i tot aquell humor que s'anomena apolític. Tres, el debat sobre els límits de l'humor sempre és un debat que no es pot, diguem, no es pot resoldre, perquè depèn d'una intersubjectivitat altíssima i depèn del context i del moment. Una cosa que no s'ha dit és que el gag que es va fer a TV3 no anava destinat al públic andalús.
No.
Que normalment no veu TV3. Això ho dono com una informació. No. Diguem, no per, diguem, atemperar ni matisar, simplement perquè és un humor que s'adreçava als bascos durant uns anys, tenint un programa a Euskal Televista que es deia Vaya Semanita, on, quan encara ETA matava, s'havien atrevit a fer humor sobre ETA. Aquí va haver una gran discussió sobre els límits. Es pot fer humor del terrorisme? Bueno, ells ho feien. No hi entro ni surto ara en aquest moment. I última cosa que vull dir. Jo crec que és bo que a les societats hi hagin debats com aquests. És a dir, és un signe, crec, de maduresa democràtica. Sabent, però, que en aquest debat sempre hi ha els que venen a buscar una altra cosa, que és els que van a buscar vots fàcils, els que van a buscar límits, que no hi són, etc. I un peu de pàgina sobre minories. Totes les minories no són iguals. No només pel que ha dit el Melero, que és un altre debat, que és de qui no detectem les minories, sinó perquè dins del debat sobre minories cal distingir minories i febles. Per exemple, si els acudits sobre persones discapacitades, jo crec que no es tracta tant d'una minoria, sinó de que tu no pot fer, crec, humor de persones que tenen, diguem, una discapacitat o tenen un problema, perquè això és una feblesa que, diguem, és immoral buscar això. Ara, d'una minoria que no és feble o que ha estat feble però que té un poder, per exemple, hi ha minories que tenen poder i són minories. Quan una minoria té un poder, per què no podem fer humor d'aquesta minoria si té un poder?
Jo no estic d'acord, Francesc. Hem de fer un vademecum de lo que es pot fer humor.
No, jo no he dit fer un vademecum.
Per favor, no.
No,
en absolut. Precisament, crec que el fet que fem debats d'aquests temes és la falta de maduresa democràtica que tenim.
Anna, és que no he dit això.
Francesc Marc, un segon. Francesc Marc, endavant.
Per aclarir.
Sí, sí.
No, simplement dic que distingeixo entre febles i minories. No totes les minories són febles. És això el que volia dir.
Dues coses, només molt ràpides.
Jo,
sincerament, crec que aquest debat no és el que ha passat. No. És a dir, perquè quan dieu si hi ha límits no debat i no límits humor, ara mateix, si tu mires TV3 o mires qualsevol altre canal de televisió, difícilment es farà humor parlant de los maricas. O los maricos. No es farà, perquè l'humor també evoluciona com la societat. És a dir, crec que aquest debat no hi és, i quan hi és, però no crec que en aquest cas...
No el faran perquè no fa gràcia a la gent.
Exacte, per tant evoluciona. Per tant, jo crec que i si algú el fa amb voluntat d'escarni, probablement és d'un espai que ja sabem. L'altre, una cosa molt menor per la Complutense, Javier, que tu has justificat. Jo això ho recordo, aquí el tema no era el debat que plantegen, perquè més algunes de les que van anar allà les conec personalment, no era fer un, diguem, una ofensa religiosa, sinó que la crítica és que un espai públic, que és una universitat pública, tingués, perquè jo això ho he vist a Complutense i sempre m'ha sorprès, tingués una capella al mig que ve de l'època franquista i que segueix tenint usos...
Però va haver sentència condemnatòria.
Sí, me'n recordo.
Jo explicava l'argumentari de la sentència condemnatòria.
Jo intentava defensar l'acció que vam fer.
Sí.
No. Perdona, però també t'equivoques. És a dir, el que no pots... No, crec,
sí, ja, però és que acabarem aquí.
No, acabo de seguir, dos segons. El que no podem fer, crec, és allò que nosaltres considerem que doncs no pot ser, doncs una església al mig d'una Complutense, en canvi, d'altra banda, estem intentant permetre que les dones vagin amb burca pel carrer perquè és una manera d'integració cultural. No podem jugar amb totes les baralles amb les mateixes cartes.
Jo no he dit això. Si em posen una mesquita al mig de la Universitat Autònoma, juro jo que diré que fot la mesquita allà al mig. És a dir, no.
Ja, però la majoria d'aquest país és català. No musulmà.
Perdona, un espai públic, com una universitat, que tingui un espai religiós a dintre, mantingut per l'espai públic, a mi em sembla com a mínim...
Qüestionable. No, evidentment. Sí, es pot parlar.
Sembla, jo estava intentant dir que el que estaven intentant criticar en aquell moment, en aquella acció col·lectiva, és l'existència d'un espai religiós dintre un espai públic. Em sembla que no té res a veure amb el tema de la burca o de...
No, només volia... A veure, per tancar això per part meva i a l'humor té una importància absoluta, és alliberador. Em vaig enterar no fa gaire, no ho sabia, que al gueto de Varsovia, als pitjors moments, els jueus feien una revista, feien una publicació clandestina allà dintre amb secció d'humor. Uh-huh. I se n'enfotien d'ells, dels jueus que estaven morint-se pels carrers, i hi havia una vinyeta, un dibuix de còmic amb un jueu interpel·lant a Hitler pel seu cumpleanys. I clar, allò era discutit dins del gueto, si es podia fer. I es va continuar fent fins que va quedar algú viu capaç de continuar rient-se del que passava.
Tian, vols dir alguna cosa per
sí,
acabar?
Sí, no t'ho vull allargar,
gràcies, però
crec que el debat l'hem centrat molt en els límits de l'humor. No, els límits de l'humor no, és que no m'agrada dir això, perquè és...
El límits de l'humor és allò de les portes del campo, ja?
Sí, si es pot fer humor sobre la religió tal. Jo crec que aquí, tornant a l'inici de la tertúlia, el que hi ha hagut més, el que ha suposat més, és encara un mal rotllo, digue-li polític, digue-li d'anada i de tornada, només d'anada o com vulguis, de les coses que venen de Catalunya, encara per motius evidents que no cal que recordem.
Tu i jo tenim prou edat per recordar un president de la Junta d'Extremadura que va guanyar elecció rere elecció per majoria absoluta, que es diu Rodríguez Ibarra, i que per cert és el Barça, i que per cert és del Barça, que va fer totes les seves campanyes
sí, bueno,
en contra... No, 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 no vol dir res. Es pot ser del Barça... Va fer totes les seves campanyes basant-se en anar contra Catalunya.
Si tens tota la raó.
I va...
Abans dels 17.
Abans del 17. Cony, i abans del 17.
No, per això l'he dit a la Teresa que el recull no el farà ella.
Exactament, és que no és un problema d'ara, això.
No, no, si tens raó, jo dic que a partir del 17 s'ha incrementat, això. Ja està, només dic això.
Ara ja va relliure.
I després una altra cosa. I després una altra cosa. A mi també em sorprèn una cosa, Basté, que potser tu tens l'explicació o no, perquè si només estem parlant d'humor i de gent que s'ofèn i tal, em sembla que quan hi va, que aquesta vegada TV3 no ha obert la boca, corporativament no ha obert la boca, no, TV3?
No.
I en canvi, quan hi va haver una altra polèmica no fa gaire, no només van obrir la boca immediatament, sinó que hi va haver una execució de la persona que havia fet l'acudit. Llavors, el criteri no em sembla el mateix. Perquè després que entrem a valorar si ens ha agradat més, si uns se senten ofesos, sí, però si se senten ofesos els altres no, bueno, això és un altre de tema.
No, que... no, TV3... jo ho vaig dir-ho a les 8, a mi em sembla que TV3 hauria d'haver sortit amb molta més... No sé si TV3 o la corporació.
Bueno, no? Qui sigui.
És a dir, és que... Llavors tot ho posem...
Si ho farem a Teresa Rodríguez no passa res, si ho farem al PSC sí, si fem acudit sobre el nazisme sí que passa, però si fem acudit sobre la Verge del Rocío no. On, qui ho mesura, això?
És que l'error està a la primera, no a la segona.
Vale, molt bé, doncs ja està.
Bueno, escolta'm una cosa, hi ha una cosa que avui surt publicada al Mundo, que ara és el tema Madrid. I perquè això que comentava Teresa Rodríguez, en el fons és... Hi ha uns quants mitjans de comunicació a Madrid que cadascú foti el que vulgui, només faltaria, però que també, diguem-ho, que avui que estan... És a dir, que hi ha temes que aquí no en parlem i que a molts llocs no en parlem per la seva obvietat en molts casos i que en determinats llocs es fa el caldo gros. Per exemple, avui el Mundo publica que resulta que aquella infermera d'Andalusia que va venir aquí, que va fer un TikTok, que jo la fotia fora per fer el TikTok, i és perquè què fots allà, escolta, saps? Doncs que es veu que, segons la informació del Mundo, 50 minuts de, literalment, interrogatorio policial a la enfermera andaluza. La investigación de la Generalitat por el vídeo sobre el catalán. Un instructor enviado por el govern la sometió como presunta inculpada a 40 preguntas solo en catalán. La joven tuvo que responder con traducción en un ambiente agresivo y después dejó el trabajo. ¿Val? Doncs avui hi havia Isabel Díaz Ayuso amb Carlos Herrera a la COPE. Clar, no hem parlat avui ja el tema de la Verge
ja està
caducat. I li hem preguntat per això. Escolta.
Creo que el deterioro institucional es tan grave que no somos conscientes de ello, pero va a llegar un momento en el que un ciudadano no va a tener un tribunal al que acudir, un medio de comunicación en donde ser escuchado y no va a tener una administración que le respalde. Ya ocurre. Ya estamos viendo cómo una enfermera en Cataluña es tratada como un delincuente porque no habla catalán. Ya estamos viendo abusos intolerables de la administración. Nos estamos acostumbrando a cosas impresentables, pactos amorales. En definitiva, esto luego todo revierte, por supuesto, en desincentivo, en desplome de la economía y en una juventud a la que no le podemos dejar un país así.
Vale. Això parlant de la infermera. I després, és que m'han dit que...
Sembla que parli d'ella mateixa.
Com?
Que en lloc de parlar de la infermera, sembla que parli d'ella, que s'ho apliqui amb ella.
Vale. I que per cert, Anna Rosa i Inda han parlat precisament d'aquest tema del... Aquest tema de l'Anna Rosa i Vinda, han parlat d'aquest tema de la infermera.
No.
I es veu que... Si, no, es veu... No, home, escoltem-ho.
¿Recordan ustedes esta enfermera que se quejó de los exámenes del catalán para ser enfermera en internet? Bueno, pues parece que le enviaron a un representante de la Generalitat que durante 50 minutos lo estuve haciendo un interrogatorio que parecía un policía. La chiquilla se ha tenido que marchar de Cataluña. Bueno,
es que la dictadura lingüística en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en parte en Galicia, en mi tierra, en Navarra, ya empieza a ser igual, es tremenda, ¿no? Es decir, es que en Baleares...
O sea, le hicieron la entrevista solo en catalán.
Casi toda España.
Yo tuve que buscar un traductor. Sí. Es decir, esto es un acoso, ¿eh? Esto es un acoso.
Bueno, pero en Baleares, por ejemplo, si tú quieres trabajar en la sanidad pública, tienes que saber catalán.
Ya, pero mandarle a un funcionario, a una chica... jovencita.
Pero es que...
Pues el quejarse...
Es que
bueno, y no puede
decir... Son fascistas.
Esto es la democracia.
Mira, son mí, unos fascistas y lo han sido siempre.
que això va lligar molt, perdó, és que me lligava molt bé, perquè tinc una redacció que està aquí cosint, amb el que ha tornat a dir de Ayuso, ja lliga amb això que deia ara Inda, sobre el tema de Navarra, el País Basc, Galícia, Catalunya, el País Valencià, etc.
En 2024, si este proyecto no tiene límites, también van a cambiar España como lo están haciendo. España la están cambiando por la puerta atrás, es evidente, y ya con descaro. Pero el modelo territorial, eso sí que nos va a helar la sangre. El ver cómo el señor Otegi va caminando y va consiguiendo los objetivos históricos de la banda terrorista y viendo cómo nos van a modificar territorialmente, por ejemplo, lo que ellos ensueñan con los países catalanes o Navarra. O sea, el problema es tan grave. Que claro que este es el enemigo de Madrid, porque Madrid es España.
Podem riure molt, però...
Nostre senyor Benítez.
Aquí argumentari,
Però lo de l'enfermera, és veritat que li van enviar un inspector i la van estar interrogant durant 50 minuts?
Ni idea, és el que diu el Mundo, ni idea.
És veritat, perquè si és veritat, això és una caficada més que fa així a les que ja s'han fet en aquest cas s'ha fet diverses,
perquè
una veïntenyera faci tonteries,
no facis com ells i donar per bo. Mira, primera dic,
jo he preguntat,
ui,
el primer
no és
que he
ser
fet
Catalunya,
escolta,
és
estava parlant jo, Anna, perdona, estava parlant jo, si vols solapar la teva veu sobre la meva, doncs ja acabo jo i ho deixo estar. I jo he preguntat si això, el que he fet, no he donat per bo, el primer que he fet és preguntar-ho, i dic que si és veritat, utilitzant el condicional, és una caficada més de les que s'han fet amb aquest tema. Perquè una veïntanyera digui una tonteria a TikTok, que va dir una tonteria, evidentment, que tingui que sortir el conseller dient que això és inacceptable, que amb aquesta prosopopeia que li fotem aquí al Voraviu Patriòtic, vull dir, això és intolerable, això sí que és intolerable.
No era una veïntanyera, era una senyora que estava en el servei de salut.
Bueno, és igual, és una opinió expressada a TikTok.
Pública. Disculpa, era una servidora pública, no era una veïntanyera.
I aquesta senyora se la pot expulsar de la funció pública, per això?
Jo dic que tu la defineixes com a veïntanyera, jo dic una senyora que treballava a la funció pública.
Que era veïntanyera és tan objectiu com que treballava a la funció pública.
És que la qüestió és que una persona en un espai de treball públic no pot fer l'imbècil, diguem.
Pues, escolta, es quedaria la funció pública buida,
Però ho va fer el TikTok i per això va quedar notòriament registrat. Per tant, no la disculpis perquè és veïntanyera.
La informació la firma un periodista de Barcelona que conec, que ha col·laborat també amb el Monarrugues, el Víctor Mondelo. Per tant, no estem parlant d'una persona que digui ui, no. O sigui, no. El problema és si això és el que digui veritat. Si ell diu que ha tingut accés, el Víctor, a la citació que el Mundo, que la Generalitat està tratant l'assumpte com una informació reservada i ha encomendado les pesquises a un institut propi procedente de l'ICS, en lugar de permitir que el propi Hospital del Vall d'Hebron, en el que trabajaba la sanitaria hasta que el 31 de marzo expirió su contrato, se hiciera cargo del caso.
Ja, però en sèrio que estem posant en dubte que per treballar a Catalunya la funció pública es necessite el nivell de català?
No, al contrari, jo això no ho posaré en dubte.
El que jo poso en dubte és que es pugui expulsar algú de la funció pública per expressar una opinió.
Que no s'expulsa de l'opinió de la funció pública. Aquesta noia estava fent pràctiques.
Expedient disciplinari a la calle i el conseller...
No se li renova el contracte perquè no té el nivell que es demana per
això. I el conseller traient els galons, perquè abusar dels febles és molt fàcil.
El feble és el pacient al que aquesta noia tracta com estranger en el seu país.
Jo no sé de cap pacient que s'hagi queixat de que l'han tractat com estranger al seu país. Això no és un fet objectiu.
Perdona.
Això és una conjetura.
No, això és la veritat.
Perdona, si jo vaig al metge... Si jo vaig al metge i el metge no em vol entendre, i per exemple vaig amb el meu nen, que vol explicar la malaltia i no vol entendre qui és el feble en aquest paradigma, amic Melero.
Bueno, amb aquest supòsit hipotètic que planteges, que no té res a veure amb aquesta senyora, que jo sàpiga,
no quadra,
potser et donaria la raó.
Tot és conjectura.
Jo estava parlant d'unes declaracions del conseller certes, exactes.
El senyor del contenidor s'esperarà demà, pobre home, que no em disculpi, no, perquè és un cas molt bèstia, però esperem demà per si ja fem...
Quan dius el senyor del contenidor...
No, home, sí, home, clar.
A veure, jo
trobo al·lucinant que estem discutint que l'administració no pugui sancionar algú que no està fent la seva feina.
Ho trobo al·lucinant. I deixi de contractar algú perquè no compleix els requisits per fer la seva feina. Parlem en propietat, no fem...
Hi ha 150 minuts de publicitat pendent. 150.
Hi ha una qüestió.
Hi ha una qüestió. Hi ha publicitat o una qüestió.
Esteu desenfocant la qüestió.
Esteu a sa seva.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Aquesta setmana a Via, plàtan de Canàries amb un 25% de descompte. Per només 1,49 al quilo. Via, paga menys.
Ven y vive la experiencia. Del 15 al 23 de abril llega Antique Pasión Almoneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Ven a comprar piezas únicas que cuentan historias.
Entra en ifema.es y compra tu entrada. Martes 18, entrada gratuita.
Ifema Madrid. Siente la inspiración.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Vols guanyar cistells de la compra i més premis? No tens excusa, perquè arriba el Sirenazo de la Sirena. El sorteig que deixa 40.000 premis. Si ets soci de la Sirena Club fins al 19 d'abril, per compres superiors a 25 euros podràs guanyar cistells de la compra, cupons de descompte, productes gratis. Et pica la curiositat? Doncs rasca i guanya. Tria congelat, tria la Sirena.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Som els Puigverd i volem conèixer aquest esport del que tothom parla.
El pitch empat, pare.
Això. Doncs busquem rivals per fer un...
Un pitch empat, pare.
Això.
Pitch.
El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a milclassesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
RAC 1. Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena. Una d'albina, concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman al musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanalmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, de la Fe i les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i fes-te amb la teva entrada.
RAC 1, tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Quin matí avui, tu. Quina passió heu posat tots i m'agrada molt que parlar de temes que estan passant. Hola, David Marí, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, senyor Basté.
De seguida parlem del cas Volhov, però comencem pel més recent. Avui hem conegut nous detalls de l'informe que la Guàrdia Civil ha entregat a l'Audiència Nacional pel cas del tsunami democràtic. Sembla que el periòdic explica que sembla que estan investigant a David Marí perquè coneixia els moviments de protesta que s'havien de realitzar. Això és veritat o...?
dins de l'estranyíssim cas Volhov, que ara suposo que en parlarem,
sí.
Perquè ara que s'ha arxivat després de 2 anys d'investigació i 3 d'instrucció per mi, doncs aquesta és una peça que l'envia, com altres coses del jutge Aguirre, l'envia a Madrid, que porta 3 anys i mig amb secret de sumari. I jo hi vaig concretament, ho vaig explicar l'última vegada que vaig venir aquí, i vaig perquè jo tenia micròfonos en el cotxe i enmig del sidral del tsunami el meu fill de llavors 15 anys em pregunta: papà, això del tsunami qui ho mana? I jo, en un moment d'inspiració, dic: Déu Nostre Senyor. I en l'atestat hi ha 3 pàgines explicant, fent teories, de qui és Déu nostre Senyor. I això és el que el jutge Aguirre va enviar en el Tsunami, que és una peça secreta en la qual no hi ha ningú imputat, i que ara doncs sembla ser que, com no, es vulnera el secret de sumari, es fan les filtracions corresponents, i que tot això té una intencionalitat, que és una de les coses que en aquest cas, o en el cas Bohoff, a mi m'agradaria parlar, que és de la complicitat de la premsa amb tota la mandanga aquesta, no?
Clar, no li pregunto si és el nostre senyor que ho porta, si Marta Rovira era la gran cap d'aquest Tsunami Democràtic, perquè esclar, em dirà que no, que era del nostre senyor.
No, no tinc ni punyetera idea, perquè ja sé que molta gent no s'ho creurà, però jo aquí no hi tinc però absolutament res a veure. Res vol dir res.
A l'Audiència Nacional també investiguen David Madí per l'anomenat cas 3%. Els Mossos i la Guàrdia Civil creuen que va fer intermediari. No?
Senyor Basté, si m'ho permet, sí. No.
No?
Si m'ho permet, no té res a veure amb el 3%.
No? Què és això?
D'una
clar, és que n'hi ha tants oberts aquí.
Sí, no, però jo amb això sempre permetré que parlem amb precisió. Hi ha una rebotada d'un cas col·lateral que també ha tingut el seu procés de construcció mediàtic i policial, que això comença a ser ja un escàndol molt gros, on no, això no té res a veure amb el 3%, sinó que té a veure amb una empresa d'ambulàncies que doncs properament aniré a declarar, perquè a més tot està molt documentat, molt clar, i no té cap mena de complicació més que una baralla interna que tenen ells en aquesta empresa.
És veritat que l'última vegada que hem parlat David Madí va acusar els Mossos d'Esquadra d'actuar com a Vini Villarejos arran d'aquestes acusacions que parlàvem. Es penedeix d'haver fet aquelles declaracions o no?
Escolti, però jo no sé amb això, jo crec que és bastant normal d'una persona que és una víctima d'aquest tipus d'operacions. Com es produeix? En aquest país no hi ha periodisme d'investigació. Hi ha periodisme de filtració.
Bueno,
què vol dir? I la gent ha de saber com funciona això.
D'investigació també n'hi ha, n'hi haurà més o menys, però n'hi ha.
N'hi ha molt poca. El que hi ha és periodistes que reben informació il·legal, val?, per part de la policia, o per part de la fiscalia, o per part del jutge, que els envien la mandanga, que es fan presoners del fiscal, del jutge o de la policia, perquè si no els ens subministra informació, i que ho treuen a la llum, doncs, seguint la voluntat del que vol fer la filtració. Això és com funciona. Això és una pràctica, això ho hem vist, i a més no hi ha cap investigació sobre aquest fet il·legal. Perquè hi ha una complicitat, no hi ha cap investigació. És a dir, quan a la premsa se l'avisa, escolta, demà estigueu atents que hi haurà una gran operació. A les 8 del matí els hi diuen, estigueu a tal lloc, a tal porta, que aquí passaran les coses, i arriben abans de que arribi la policia moltes vegades. I després, al cap de 20 minuts, ja els hi passen tot el sumari secret. Doncs, com vostè entendrà, tot això passa perquè hi ha una estratègia darrere, no? Tot això passa perquè hi ha una estratègia darrere, i hi ha una complicitat activa i passiva de tot això. I jo crec que això en el Bohoff va passar molt, i en aquests altres casos doncs està passant. Jo el que vaig dir en aquell moment és que això, que és una pràctica habitual de l'UDEF i que és una pràctica habitual de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i que això podreix els cossos, això també està passant en el cos de Mossos. Val? Perquè és obvi. Ja està. No té més, i que segurament doncs hauran de fer la seva lectura interna, perquè això és una de les coses que podreix les unitats que practiquen aquestes coses, aquestes pràctiques.
Que recordo que el Sindicat de Comandaments dels Mossos va enviar aquelles declaracions a la Fiscalia. Sap alguna cosa d'això, el David Madí?
No, però que aquestes declaracions, no, de veritat, que és una reflexió que una persona que n'ha estat víctima de totes aquestes pràctiques les pot explicar amb tota tranquil·litat, em sembla, perquè aquí ja la víctima sóc jo,
Ara parlem d'això precisament del...
La víctima, no, és que la víctima sóc jo de tot això.
No, per això ara anava parlant del cas...
No, jo no sóc cap peça nociva. Els que estan cometent il·legalitats i sóc víctima d'aquest tipus d'intoxicació sóc jo,
De moment, del que sí que ha quedat exonerat David Madí és del cas Bohoff, que és aquesta... Clar, aquí la gent també li hem d'explicar, perquè hi ha tantes obertes en general, que aquesta és la que investigava la trama russa del procés independentista, no?
Aquesta va ser una operació que va començar fa 5 anys, val, i que el jutge Aguirre, que és un personatge que la meva advocada m'impedeix de qualificar, obre una causa contra l'opinió de la Fiscalia, val a dir, també amb honor a la veritat, aquest cas ha tingut una gran sort, que és tenir un fiscal decent, que des del primer dia, doncs, va veure que això no tenia cap base i que era una brutalitat, i li va acusar al jutge de fer investigacions prospectives amb uns intercanvis molt durs entre jutge i fiscal. I sort que hem tingut d'això, perquè aquest jutge ens hagués posat a la presó, com el cas del Sandro, fins ara, si no. I ara que es veu que això és tot això, no hi ha res, doncs val la pena també dir això. Això va començar fa 2 anys, on ens van començar a investigar amb una clara vocació d'operació política a una sèrie de gent. Ens van posar de tot, de tot vol dir intervenció de telèfons, seguiments personals, vol dir micros en el cotxe, vol dir software, vol dir Pegasus, vol dir el PAC sencer, durant 2 anys. No troben res del tema rus, absolutament res del tema rus, que en el qual ja s'havia oposat la Fiscalia, perquè era allò dels 10.000 soldats, la conversa dels 10.000 soldats russos,
no?
L'absurditat aquesta dels 10.000 soldats russos, i llavors, amb clara vocació prospectiva, decideixen fer-nos un traje a mida a cadascun de nosaltres, produir un cas absolutament artificial. En el meu cas, es van dedicar, doncs, a intentar destruir tots els meus clients i totes les operacions empresarials que jo havia fet, han imputat els meus clients, etc, etc, i ara, perquè no té més remei, perquè ja no va enlloc, perquè és impossible treure més suc, ara, doncs, arxiva perquè no té més remei. I ara ve el plantejament que passa sovint quan passen aquestes coses. I ara què?
Ara.
Tot això que ha passat, què?
No, perquè, per exemple, la primera pregunta és si hi havia tot el PAC, és a dir, micròfons al cotxe, seguiment telefònic...
No, a mi m'han passat tota la colonoscòpia sencera.
Llavors, aquí es pot fer alguna cosa des d'un punt de vista legal o no?
Absolutament res. Actuen amb la total impunitat. Això ens porta, jo crec, a un debat, que és el camí. Jo ara vaig a dir una cosa que no vull generar polèmica, no vull que perquè entenc que no té res a veure una cosa amb l'altra, però perquè s'entengui com ens sentim les persones que passem per una situació d'aquestes. Això és com si m'haguessin violat en manada entre Hisenda, la policia i el jutge. Val? I durant 5 anys han estat intentant tot el possible d'una manera artificial per atacar a una sèrie de gent. Val? I llavors, a partir d'aquí, en aquesta democràcia, quan passa una cosa d'aquestes, què passa? Doncs res, es faran gestions, el Sandro, doncs, amb el seu cas, que és un cas molt evident, ha emprès amb l'Operació Catalunya tota una sèrie de gestions, que evidentment, doncs, molts l'estem observant molt de prop a veure com funciona, però va, la meva impressió és de que tot això està, doncs, amb una impunitat total, perquè a més hi són tots ficats en aquesta operació. Hi ha l'Estat, hi ha els dos partits principals, hi ha la judicatura, hi ha la policia, hi ha tot això. Confondre tot això amb el Villarejo, que és el palanganero de turno, és un error. Això és una cosa molt més important. I en aquest cas et trobes absolutament impune. Per això, jo crec que arrel d'aquests casos, que són repetitius, que són constants, que es van repetint amb el temps, jo crec que, com a mínim, és la meva intenció, i és la intenció d'alguna altra gent, de que això porti alguna cosa positiva. I jo crec que la manera d'acabar amb totes aquestes pràctiques il·legals i impròpies d'un estat de dret i d'una democràcia més o menys avançada, i això no és ni de dretes, ni d'esquerres, ni és independentista, ni és unionista, sinó que és de bòveda democràtica, és de que es faci un delicte d'abús de funcionari públic. Perquè particularment hi ha una sèrie de funcionaris públics, policies, jutges, inspectors d'Hisenda, que poden destrossar les vides de molta gent. I per tant necessiten ser, tenir un mecanisme a posteriori de control i de penalització, perquè ells se senten impunes per fer totes aquestes pràctiques. I l'única manera que es deixin de les reformes de malversació i de tot plegat, que l'única manera d'aturar aquesta espiral d'abús sistemàtic que hi ha en determinats àmbits és que es faci aquest debat, aquesta llei d'abús de funcionari públic, que és el que permetrà que no se sentin impunes i que sàpiguen que, escolti, si jo faig un atestat amb mentides manifestes, perquè la construcció d'estats també té intoxicadors, té una tècnica determinada, si un jutge posa una persona a la presó o li imposa unes mesures absolutament desproporcionades i acaba no sent res, o un inspector d'Hisenda d'obre un acte i al cap de 10 anys doncs la perd, i tot això és l'únic que els frenarà, que no se sentin impunes.
Ara parlava David Maria del Sandro Rosell. El Sandro Rosell ja ha anunciat, de fet ha estat acceptada a tràmit, una querella amb un jutjat de Madrid. La línia que vol seguir David Maria també seria aquesta?
M'ho estic mirant, evidentment veurem com avança això. Jo sóc molt escèptic, perquè a més sóc conscient d'aquesta impunitat, i a més tots els advocats t'ho diran. Aquí teniu el senyor Melero i la seva opinió, doncs segur que és important amb això. Jo crec que de facto hi ha una impunitat amb tots aquests abusos, i que a més el vinculat a l'operació Catalunya, això segueix exactament l'esquema del GAL. Això és el GAL 2, exactament el mateix esquema, eh? És a dir, no han tingut mal gust de matar-nos, però tot el que han pogut fer al voltant d'això s'ha fet. És a dir, és un esquema que ve impulsat des de dalt de l'Estat, aconvoiat per la corona i pels dos principals partits polítics. En aquest cas el partit executor, perquè està en el govern, era el PP, com el PSOE en el seu anterior, i que aquí sí que hi ha un estat major que junta CNI, que junta Interior, que junta Defensa, que junta Hisenda. Això sí que és un estat major i que actua amb una trama organitzada i amb una pota judicial i amb una pota mediàtica, doncs per un objectiu que va ser doncs aturar el procés per una banda, i per una altra allò que es diu a Madrid tantes vegades, que nadie nunca jamás se le ocurra levantar cabeza. I per tant que tot això es posi en mans dels mateixos que han fet això i que porti a algun lloc, jo sóc molt escèptic, però tant de bo.
Per tant, vol dir que fins aquí hem arribat, David Madís, ja està, o sigui, he quedat net, i per tant, com he quedat net, millor que ja no...
Net, a veure...
No, perquè no estava brut, és a dir, en tot cas, és a dir...
No. L'empastifada que a mi m'han fet és descomunal, val? Durant 5 anys, perquè jo recordo coses que a mi em saben molt de greu, coses que avui val la pena recordar,
per exemple,
i en la qual hi van haver-hi molts de còmplices. En el moment que nosaltres estàvem enmig de l'operació tancats a la Garjola, en aquell mateix moment estaven difonent tota una sèrie d'àudios que no tenien res a veure amb cap fet delictiu. Era pur safareig polític triat expressament, per generar una empastifada general. I totes les conseqüències que té en la vida de les persones aquest tipus d'operacions, doncs no són neutres, no és allò, vinga, molta gent aquests dies, moltes trucades i molts missatges de felicitació, com si m'hagués tocat la loteria. I no, a mi no m'ha tocat la loteria, a mi m'han fet molt de mal.
No sé si en tot aquest temps l'han enfonsat la vida amb el David Madí o no?
Bueno, enfonsat la vida espero que no, perquè sóc una persona molt forta, però
laboralment, personalment, tot això li ha tocat.
Conseqüències personals, conseqüències professionals, conseqüències de molt tipus, evidentment.
I llavors...
I avui, quan et diuen després de 5 anys... i a més amb una certa cunyeta, perquè tota aquesta instrucció és una basòfia, no? Efectivament, no hi ha res, hem d'arxivar, evidentment, arxivar contra cor, perquè ho hem intentat tot per mar, terra i aire. Felicitats, no en tinc la sensació. Una sensació de satisfacció, li asseguro que no la tinc.
Ja, però clar, llavors es queda després de tot això És a dir, quan ha afectat personalment, ha afectat professionalment, quan ha afectat, la solució és, com no es pot lluitar argumentalment i a través de presentar una demanda, una querella contra això, perquè no hi ha recorregut, el millor és, bueno, doncs ja, qui dia passa any empeny.
No, escolta, jo segueixo la vida i la seguiré fent, amb les cicatrius aquestes, però evidentment doncs tirarem endavant i jo no em sento per res enfonsat, per res, però sí que crec que tinc el deure democràtic d'assenyalar tota una sèrie de pràctiques, d'assenyalar en aquests moments doncs de que arxiven no per cap ganes, sinó que arxiven perquè no tenen més remei que arxivar, perquè no, després de fer tot el possible, no troben res que em puguin imputar, jo tinc el dret d'explicar per què passa tot això. Per exemple, tot això, li poso un exemple, perquè si la gent com a mínim d'aquests casos en treu una certa maduresa d'analitzar aquest tipus de coses, doncs ja serà alguna cosa, no? Per exemple, vostè parlava abans ara de les filtracions que hi ha amb el tsunami. Expliqui'm què hi ha darrere de tot això.
De les filtracions o del tsunami?
És a dir, això que porta 3 anys i mig en secret, i que els que hi hagin allà dintre, que jo no sé si sóc o no hi sóc, però els que hi hagin allà dintre fa 3 anys i mig, una cosa inaudita, que ja s'ha quedat sumant, això per què surt? Això ho ha filtrat o el jutge, o ho ha filtrat la policia, o ho ha filtrat el fiscal? Quina intencionalitat té? Aquí no hi ha cap periodista que hagi fet cap investigació, això li han portat en un sobre, i aquí tens la mandanga i endavant. Això quina intencionalitat té? No és cap qüestió de justícia, de res. Això té una intencionalitat, des del meu punt de vista, doncs depenent de quina sigui la font, d'una manera o una altra, però la més probable i la que em sembla més evident, doncs és una filtració que va destinada doncs a embolicar en el tema preelectoral el Partit Socialista amb els líders d'Esquerra i entorpir la relació amb Esquerra, i hi ha una voluntat política electoral directa per part o de la policia, o de la fiscalia, o del jutge.
El cas de, per exemple, i canviant, el cas d'Ambulàncies, sí, i Gara, també l'emmarquen aquesta persecució, és a dir, aquí darrere hi ha corrupció, com diuen fons de la investigació, només és voluntat persecutòria, perquè els informes d'aquesta causa són dels Mossos, no és de la policia de Jorge Fernández Díaz.
Bueno, és que als Mossos ja els he explicat les coses que passen també, no? Ja els he explicat les coses que passen també, i com es filtren. Però pensi que aquest cas, pensi que aquest cas s'ha anat construint amb la investigació de Guàrdia Civil i Mossos, en paral·lel, durant 8 mesos, un mitjà digital de cloaca espanyola, que és el Crònica Global, vale? Bueno, posant més de 40 i pico articles...
Però vostè, aquesta és la seva opinió,
40 i pico articles, no, deixem d'explicar-li com ha anat això. 40, perquè això portarà conseqüències, perquè quan això s'arxivi, tot això, aquí sí que algú palmarà. 40 i pico articles explicant unes fantasies descomunals amb complicitat entre uns i altres. Bueno, ara anirem a declarar, s'explicarà i quedarà el meu cas. En el meu cas, perquè jo crec que en aquesta empresa no hi ha absolutament res de res, no hi ha res de finançament, no hi ha absolutament res de res. En el meu cas, l'únic que hi ha és que jo tenia un petit grup inversor que en l'any 2012 em van venir a la nova generació d'aquesta empresa i volien créixer en diferents aspectes i buscaven inversors, o jo mateix, o nosaltres mateixos, o altres inversors. Vam fer el que es va fer en aquell moment, que era habitual, que vam fer una opció de compra, pagada, etc., per analitzar l'operació durant un any, pràcticament, i després això, tot això registrat davant de notari, absolutament legal, absolutament documentat fins a l'última cosa, i després d'un any aquella operació no va sortir, o no ens va semblar interessant, o a diferents inversors no els va semblar interessant, i aquella opció de compra es va desfer, també davant de notari, etc., transparentment. El concurs ve 3 anys després, els meus socis ve 3 anys després. Pel que jo sé, aquí no hi ha absolutament res que veure ni amb Convergència, ni amb concursos, absolutament res. Hi ha una bronca interna i punt, i s'ha acabat. I en el meu cas és que és una cosa meridiana, documentada notarialment, sense cap mena de problema, i que tinc ganes d'anar a l'hospital, evidentment.
Sí, bon dia, senyor Madí. Excepte la mort de Manolete, em sembla que a vostè, qualsevol cosa que passa a Catalunya, li d'un moment o altre surt el seu nom, surt David Madí. Què creu? Vostè ha sigut una persona que va tenir en el seu moment molt de poder, la mà dreta del president Artur Mas. A què creu això que vostè fins i tot ha arribat a definir com una violació en massa, dit, no?
Grupal.
Grupal, exacte. A què creu que es deu, això, de que aquest ensenyament, segons diu vostè, amb la seva persona?
Bueno, jo crec que este, evidentment, té a veure amb el procés, té a veure que en un moment determinat s'identifica determinada gent, perquè això, tot això ha estat publicat, perquè tot això forma part de filtracions en els anys anteriors, i a mi em van anar situant, doncs, com un dels caps, particularment el CNI, em van anar situant com un dels caps del procés català a l'ombra, no? Bueno, llavors aquí vaig entrar a formar part immediatament, doncs, de totes aquestes maniobres per tot arreu, no? I efectivament, doncs, a mi m'han intentat posar a tot arreu per mar, terra i aire, no?
6 minuts i arribarem a les 11 en punt del matí. Agraeixo a David Madí que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RAC1. No el felicitaré perquè no, segons diu ell, no hi ha res a felicitar.
Però més queden temes pendents, no?
Sí, encara.
Queden coses obertes, sí. Encara.
Home, doncs jo sí que el felicitaré, el David, perquè encara que hagi estat injust que estigui al procediment, millor sortir que continuar dintre. Encara que només sigui per això, felicitats.
Sí, perdona, però deixa'm recordar una cosa. Jo ara estic fora de Bohoff, que ha estat, doncs, 5 anys amb totes aquestes condicions, però que allà dintre queden encara una quinzena de persones, entre ells consellers del govern actual de Catalunya, i els dic, aquest procés, aquesta instrucció, és una catàstrofe, un desastre de dalt a baix, i que per tant, doncs, espero que la meva exculpació ara no ens serveixi per accelerar la dels altres.
Jo tinc una curiositat, sí. Perdó. Bon dia, David. Suposo que durant tots aquests anys has hagut d'anar pagant advocats, no?
Evident.
Vale. Evident. I llavors això, un cop et diuen, vale, ja està, vostè no té cap problema, aquests advocats ja els has pagat i perfecte, no? Vull dir que no tornen els diners. T'has gastat un dineral, eh?
No, els advocats, tots els perjudicis personals, professionals i econòmics causats per tot això, te'ls menges amb patates.
Ximpum. David Madí, moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. 4 minuts i les 11. Vinga, anem acabant. Tia Maria, Palante.
Sí, i tant. Escolta, avui els grans triomfadors del matí...
Que ara ens espera, deixa-m'ho dir,
Sí.
Segurament la gran, o la més gran, indiscutiblement, Núria Espert. Avui 87 anys al teatre, encara. Avui al món RAC1. I després connectarem... Bueno, després ho explico, el tema del Nil Moliner. Vinga, va, anem.
Un expert. Vaig veure un Ray Lear.
Bueno. Aviam, he de dir que l'entrevista és enregistrada, perquè la vam enregistrar a casa seva, perquè ella no es desplaça, perquè tot... I crec que és la primera pregunta que li faig, és el tema de la memòria. En té admirat que una persona amb la seva edat... No vull dir que no tothom ho pugui fer, però jo que començo a jugar al Trivial Pursuit cada vegada que he d'adivinar alguna cosa, que és, aviam com es deia, aquell que portava el cabell blanc, aquell actor que pujava dalt, que tingui la memòria, als 87, aviat en farà 88, d'aprendre's un guió, d'aprendre's paraula per paraula un guió, vull dir, em sembla una cosa tan admirable, que clar, això segurament hi ha tècniques i tot plegat, però en fi, de seguida Núria Espert m'hi preguntarem. Vinga, va, què?
No, anava a dir que els grans triomfadors del matí són el Pot Petit.
Sí.
I Obrim Pas, que aviat els veurem a les festes majors d'Andalusia. Grups de capçalera de Teresa Rodríguez, una senyora que ens ha dit «Los abogados cristianos no tienen ni puta idea de què és la Semana Santa andaluza». Ho diu, suposo, perquè els abogados cristianos també es van querellar contra la procesión del coño insubmiso, a la qual ella ha donat suport públicament.
Efectivament.
Va fer un tuit en el seu moment dient a la pròxima procesión del coño insubmiso me apunto. Bé, avui heu estat molt guerrilleros, tots plegats.
És veritat.
Hi ha hagut molts vietnams avui aquí. El Melero ha vingut obsessionat amb els acudits de jueus. Sí, això. T'has explicat uns quants. Se li ha dit fastigós el Dalai Lama. A veure, potser amb raó, eh? S'ha sentit fins i tot hijos de puta, no sé en quin moment algú estava explicant alguna cosa i aquesta paraula ha sortit. L'Anna Gómez ha estat a punt d'agafar la 2, és la 2, no em sembla? I venir des de Lleida perquè...
L'avi, agafa l'avi.
Bueno, doncs l'avi, perquè no la deixeu parlar i fins i tot ha deixat anar... No es poden fer ja ni acudits de mones negres. Hosti, estava indignadíssima. I menció especial mereix l'amic Xavier Domènech, que... Has confós Katmandú per Can d'Anxú.
Ah, sí. Bueno, però jo pensava que referia a Can d'Anxú. Què li ha agafat ara
Can d'Anxú? Jo també en aquell moment he pensat, hòstia, Can d'Anxú. Sí, a veure, no m'ha semblat que Can d'Anxú fos tan lluny, sí. No? Perquè és una pista d'esquí que hi ha aquí al costat.
Sí.
Jo crec que es referia a Can Mandú. Però...
No volia referir a Can Mandú.
Com diu la famosa cançó...
Trucarà al Lampant.
Sí, hi ha la famosa cançó...
Vas al Lampant.
Can Mandú, quan demueres que eres tu. Bueno. Hòstia, tu com avui tinc molta sort.
I a tot això s'hi ha sumat David Madí amb la frase és com si m'haguessin violat en manada Hisenda, la Guàrdia Civil i el jutge. Una cosa bastant gràfica. Hi ha un acudit, perquè clar, avui ens acabem un acudit. No, un moment, acabarem un acudit molt dolent.
És molt tard, per favor.
Però acabo, no, és molt ràpid. No, que dic que n'hi ha un de l'EPE, Andalusia, i el Dalai Lama, que són els dos grans protagonistes. Però
no hauries de riure, tien.
No, però no. Però no ho puc explicar perquè m'han dit que és amb mímica. Llavors, com que hem après aquests dies que els acudits s'han de fer de baix cap a dalt, no? De baix cap a dalt. Va, doncs ja està. Hi va haver una època en què a Espanya es feien els acudits de baix cap a dalt. Hi havia molts acudits.